Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El llibre La nova normativa a la butxaca, l'ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana, de Neus Noguer Serrano, presenta una selecció de les novetats normatives més recents. Recull els retocs inclosos a l'ortografia catalana de 2017, que són més freqüents en textos no especialitzats, i una tria dels continguts de la nova gramàtica normativa, la gramàtica de la llengua catalana de 2016. Aquesta tria inclou els fenòmens que més interès, dubtes o controvèrsia han provocat en les últimes dècades, tant si contenen una modificació de la normativa anterior com si constitueixen incorporacions noves. Altres capítols tracten temes que, per aspectes que s'hi tracten, també s'han considerat importants per la consolidació de la llengua estàndard. La informació que aporta Neus Noguer, doctora en Filologia Catalana, es presenta d'una manera clara i assequible per a un públic no expert en llengua, conservant sempre l'esperit de la norma que hi ha al darrere. El llibre, dedicat a la memòria de Joan Solà, un dels principals lingüistes de Catalunya, al costat de Pompeu Fabra i Joan Coromines, conté un índex de conceptes i paraules que en facilita la consulta. La nova normativa a la butxaca, l'ortografia catalana i la gramàtica de la llengua catalana, de Neus Noguer Serrano, és un llibre inclòs dins la col·lecció Principals novetats de publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 19 de maig, Ràdio Estel obre les portes a l'Aplec de l'Esperit, la trobada de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. A partir de 6:45 de la tarda, en directe des de Tortosa, programa especial amb testimonis i explicació de la jornada. I a partir d'1:15, l'Eucaristia, des de la Catedral de Tortosa, presidida per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol. Gaudeix de la festa amb els joves cristians de Catalunya en directe aquest dissabte a partir de 6:45 de la tarda a Ràdio Estel. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 1 de juny, vine a donar suport als nostres mitjans. A les 8 del vespre, actuació de l'Orfeó Badaloní i l'Esbar Sant Jordi a la Basílica de Santa Maria del Mar. I a 9:45 del vespre, el sopar a la Llotja de Mar de Barcelona. Presidit pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella. Places limitades, no et quedis sense la teva. Truca ja al 93 409 2770 o escriu-nos a lanit@radioestel.cat. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, perquè amb tu sempre serem millors. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Ràdio Estel, tarannà viatges amb sentit i òptica andorrana patrocinen missió i vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Avui ens acompanya Domènec Melé, professor emèrit de l'IES Business School, on ha estat docent d'ètica empresarial durant més de 30 anys.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Domènec Melé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per ser-hi. Ets acadèmic, però també ets sacerdot. El 1983 va ser ordenat a la prelatura de l'Opus Dei. Han passat ja molts anys, però com se't va despertar la crida al sacerdoci?
Bé, en el meu cas concret, doncs... Jo soc de l'Opus Dei des que tenia 18 anys. Estant a la universitat, doncs, vaig sentir la crida, a santificar el treball, que és lo específic de l'Opus Dei, la vida ordinària, etc. I, doncs, al cap de bastants anys, gairebé, doncs, 20 anys, se'm va dir que la millor podia ser també sacerdot. Ho vaig portar a l'oració, ho vaig veure i vaig dir que sí, que endavant. Però, en fi, va ser una miqueta canvi, perquè jo, de fet, ja vaig estudiar enginyer industrial, vaig fer el doctorat, després vaig fer uns anys de recerca a la universitat, aquí a la Politècnica de Catalunya, concretament. Després vaig guanyar una càtedra a la Politècnica de València i, en fi, quan tenia 38 anys i portava 3 de catedràtic, doncs em vaig ordenar sacerdot.
Molt bé. Quina és la missió d'un sacerdot, en concret la teva missió, al dia a dia?
Sí. Bé, jo crec que la missió d'un sacerdot, bàsicament, és ser un altre Crist, no? I concretament, doncs, amb allò que ens dona el sagrament de l'ordre, no? Que és personificar Jesucrist en l'Eucaristia, en la confecció de l'Eucaristia i en el perdó dels pecats en el sagrament de la penitència. Després la predicació també, doncs l'acompanyar espiritualment a les persones.
Molt bé. Sant José María Escrivá de Balaguer, fundador de l'Opus Dei, ha estat referent per a tu?
Sí, sens dubte. Sens dubte, doncs, dins la crida, la vocació cristiana general, que és crida a la santedat per tothom, el papa francès ens ho acaba de recordar no fa gaire, doncs la manera de concretar aquesta vocació cristiana, doncs, que jo he seguit, és aquella, doncs, que per inspiració de Déu, doncs, va portar a Sant Josep Maria, que és buscar aquesta santificació en la vida ordinària.
Uh-huh. Imagino que t'agrada llegir, no? Una persona que escriu tants articles
sí,
i documents.
Sí.
La Bíblia ha estat un dels llibres que més t'ha agradat?
Sí, sens dubte, sens dubte.
Per què? És complet o t'instrueix com a persona?
Bueno, a veure, jo crec que bàsicament és, a part del contingut de saviesa, que és impressionant, però sobretot és la visió que es veu des de la fe, doncs com un llibre inspirat. I llavors, doncs veure allò com a paraula de Déu, doncs te'l fa mirar d'una altra manera. A més, després ho llegeixes i trobes una saviesa que és realment impressionant, i a més, amb molt poques paraules. Hi ha trossos a l'Evangeli, que ho entén un nen petit, i que fa pensar, doncs, a l'intel·lectual alemany, doncs, més intel·lectual. Dic alemany perquè tenen fama, oi, de ser molt profuns.
I a part és curiós la Bíblia, perquè un mateix tram o una mateixa lectura, avui et diu una cosa, demà et diu una altra, i d'aquí un any tornes a llegir la mateixa lectura i et diu una altra cosa. S'adapta una miqueta a la teva situació, al teu estat, no?
Sí, jo diria també que hi ha l'Esperit Sant, que et va empenyent, i et va fer veure, doncs, a cada moment el que necessites.
Molt bé. Avui hem quedat, però, per parlar d'ètica empresarial.
Del que vulguis.
Molt bé. Quins valors mínims hauria de complir per considerar-se una empresa ètica?
A veure, sé que es parla d'empreses ètiques, empreses no ètiques, però bàsicament l'empresa són les persones que la formen. És veritat que també hi ha una configuració institucional, hi ha uns valors corporatius, hi ha un establiment de missions, etc. Però després, al cap i a la fi, doncs, són les persones que la formen. I, de fet, de vegades hi ha un salt, hi ha un gap, doncs, entre el que es diu que l'empresa vol ser i el que realment és. Llavors, clar, els mínims, jo diria que són les exigències de justícia. La justícia sempre és el mínim imprescindible. Per sota d'això, doncs, hi ha ni una persona. I si la cosa és institucional, podem dir tampoc l'empresa, doncs es pot dir que sigui ètica. Però això és el mínim.
I si parlem de valors, quins valors mínims hauria de complir una organització també per considerar-se ètica?
Bé, jo crec que de valors no es pot parlar de mínims, perquè valors més aviat són grans principis d'acció i tots els valors tenen com un aspecte negatiu o prohibitiu, el que no s'ha de fer. I després un aspecte, doncs, que és, que és més aviat, doncs, de tendència cap a l'excel·lència. A veure, posaré un exemple. El tracte amb les persones, doncs, el mínim és no tractar-les malament, respectar els seus drets. Ara, això no és el màxim, ni és el que porta el valor, doncs, diguem, el valor personalista, el valor de valor de la persona humana. O sigui, més bé porta, doncs, cuidar de la gent, preocupar-te de la gent, estimar la gent, procurar que la gent es desenvolupi.
Et sembla si escoltem a Joan Fontrodona?
Em sembla estupendo.
El coneixes, no?
I tant, sí, és un col·lega.
Sí. Doncs escoltem i a veure què et sembla.
Recuerdo una vez estaba con un empresario de aquí, catalán, pequeña y mediana empresa, y le estaba intentando convencer de la importancia de tener en la empresa pues códigos de ética y políticas de ética y sistemas de ética, tal, ¿no? Y me decía, pero hombre, Joan, ¿tú te crees que a mí me hace falta esto? A mí no me hace falta esto, porque mi gente ya es buena. Y si mi gente es buena, ya sabrán lo que tienen que hacer, ¿por qué tengo que ponerles un código? Yo le decía, hombre, mira, conociéndote, ya entiendo que tu gente es buena, pero no es suficiente con que tu gente sea buena. Primero, porque todos tenemos nuestros malos momentos y nuestras debilidades. Yo no sé vosotros, a mí me ponen en un sitio y veo pasar dinero por delante y no me ve nadie, y yo no te aseguro que no meta la mano. Yo no sé vosotros, pero yo no estoy seguro de mí mismo. O sea, porque todos tenemos nuestras debilidades. Pues dice, mira, aquí va un céntimo sueldo. Pues. Ya tienen muchos. Con lo mal que me pagan a mí. Excusas podríamos encontrar la tira. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestros malos momentos. Y necesitamos apoyar a la gente, ¿no? Necesitamos apoyar a la gente en estas cosas, ¿no? Porque además, porque además de que todos tenemos nuestras debilidades, nuestros malos, porque mi gente, tu gente, tendrá que tratar y hacer negocios con gente que quizá no tenga la misma sensibilidad que la suya. Y les pongan la tentación cerca, La película de la Marilyn Monroe, ¿no? La tentación vive arriba. Claro, si arriba tengo a la Marilyn Monroe, tengo que tener las ideas muy claras para no subir a ver a la Marilyn Monroe, ¿no? Entonces, la tentación vive arriba. Me tengo que relacionar con gente que quizá tenga menos sensibilidad que yo y que tengo que estar preparado, tengo que preparar a mi gente para que cuando discutan con esos y hagan negocios con esos, tengan la fortaleza para no dejarse llevar por esos terrenos pantanosos, ¿no?
Doncs Joan Fontrodona, professor de l'IESE, diu que tots tenim debilitats i mals moments, però un directiu deia, però si mi gente es buena, ¿por qué tengo que ponerles códigos de ética? No? Va bé, no? Les empreses han de tenir còdics d'ètica que els ajudi en el comportament, en el dia a dia, en l'actuació, no? A vegades caiem en el parany, de dir, però si jo sóc bo, la meva intenció és bona, però no vol dir que...
Sí, el que passa és que Enron tenia un còdic d'ètica que tenia 64 pàgines i va passar el que va passar. L'escàndol més gran, vamos, el frau més gran que... o un dels més grans que hi va haver en la història dels Estats Units. Una cosa és tenir un còdic, una altra cosa és fer-ne cas. A veure, una empresa que se'l prengui seriosament em sembla estupendo, És més, moltes vegades hi ha empreses que es fan servir el codi d'ètica bàsicament com un instrument per donar formació ètica. No en plan de dir, senteu-se, que ara us faré un sermó dient-se que heu de ser bons xicots i bones noies, no? No, anem a explicar el codi de conducta que s'exigeix a l'empresa, igual que s'exigeix en una sèrie de procediments. I llavors el codi, doncs, és l'ocasió una miqueta de formar la gent. També un altre efecte que té el codi és quan s'apreta la gent pels resultats. I mira, sí, resultats, però no a qualsevol preu. No es pot fer diners doncs, a base de subornar doncs, el cap de compres, no es pot fer diners a base d'enganyar el client, no es pot fer... Llavors, si la gent té el codi, doncs pot tenir molt clar que hi ha uns mínims, si més no, doncs, a complir. D'altra manera, doncs, com que a les empreses hi ha pressió pels resultats, van dir, mira, aquí l'únic que els interessa doncs, és la compta de resultats. En canvi, el codic diu, bueno, mira, aquí hi ha un marc de referència, aquí hi ha uns mínims, mira de no passar-los. Llavors, en aquest sentit, efectivament, pot ajudar quan arriba aquest moment de la tentació que deia el meu col·lega. Però s'han de viure, s'han de viure, perquè si no... I fins i tot poden ser, de vegades, contraproduents, i ser una cosa hasta cínica, oi? Dir, bueno, hi ha un gran codi ètic, però després la vida va per un altre cantó, oi? Clar, això és molt dolent.
Sí, sí. El tema de l'ètica empresarial hauria d'estar present a tota formació universitària, independentment de la carrera que facis?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. A més, això costa una miqueta d'entrar. I això, en fi, potser m'estendré massa, ja em tallarà, sí. Si m'estenc massa, però aquí hi ha un problema de fons molt greu que ve de tota la història de la institució universitària. La universitat va començar, doncs, al segle XII-XIII amb aquesta idea de reunió, universitas, vol dir anar a tots cap a un, cap a una, doncs, amb aconseguir el coneixement, Llavors, aquest coneixement, bàsicament, com va començar, doncs, era anar a buscar la veritat. Hi havia uns debats realment interessants, com potser ara no hi són a moltes universitats, no?, a l'edat mitjana. Clar, després, amb el pas del temps, doncs, va arribar el mètode científic, es va donar molta importància, doncs, als estudis empírics. Després va veure la universitat també com un lloc de formació, d'alta formació professional, d'especialització i de professionalització. I llavors, de mica en mica, doncs, s'ha anat perdent aquest sentit d'universalitat que té genuïnament, no?, el concepte d'universitat. I llavors s'ha quedat una cosa superespecialitzada en la qual s'ha doncs, perdut aquesta vinculació entre una cosa i una altra. I això doncs, és un fenomen doncs, que potser està en els últims 200 o 300 anys. Jo m'agradaria recordar que, per exemple, qui es considera el pare de l'economia moderna, Adam Smith, doncs era professor de filosofia moral. I en aquells moments, doncs una de les rames de la filosofia moral, que era la filosofia de la conducta pràctica, doncs era l'economia. Una altra era la política, una altra era la vida familiar, etc. Bé. Llavors, amb el temps, sobretot al segle XIX, l'economia, com tantes altres disciplines, es va independitzar, per dir-ho d'alguna manera, però desvincular-se totalment de l'ètica. De manera que l'ètica ja quedava com una altra disciplina. I aquells que deixaven estudiar ètica estudiaven ètica doncs, sense tenir en compte l'economia, per dir una cosa. I podríem dir el mateix del dret, podríem dir el mateix de qualsevol altra disciplina. No? Llavors, actualment, hi ha un gran divorci. Hi ha un gran divorci, Que una manera de pal·liar una miqueta aquesta mancança d'ètica és posar cursos d'ètica, seminaris d'ètica, com una cosa que s'afegeix a les disciplines, però això no és pas l'ideal. No sé quan arribarà la reconciliació, però és que l'ètica és part de qualsevol acció humana i, per tant, no té sentit explicar qualsevol disciplina humana i dient que l'ètica doncs no compta, és posar-se com una vena als ulls, no?, i no mirar-ho. Però qualsevol acció humana fa referència a les persones, i les persones els hi pots fer, els hi pots fer bé, els hi pots fer mal, els pots servir, els pots no servir, i, per tant, qualsevol acció humana té una dimensió ètica. Llavors, esclar, tecnificar la universitat, doncs prescindint de l'ètica, doncs és una mancança. No és que estigui en contra de la tecnificació. Abans he dit que jo vinc de l'enginyeria. Em sembla estupendo, i la tecnificació. Però el que em sembla malament és quan aquesta tecnificació es deshumanitza en el sentit de que queda una cosa completament separada del component humà, que en definitiva és el component ètic. Per tant, responent a la pregunta, sí, absolutament sí. S'hauria d'introduir. Una primera fase podria ser això, doncs donant cursos d'ètica. Però en una segona fase, i això doncs, ha de passar temps, perquè aquestes coses van molt a poc, doncs és reincorporar l'ètica doncs, amb les teories d'economia, amb els plantejaments del dret, amb els plantejaments de l'enginyeria, en fi, en qualsevol plantejament universitari.
Molt bé. Escoltem ara a Rafael Alvira, catedràtic de la Universitat de Navarra.
Para cuatro días que uno va a vivir. Si es verdad que uno va a vivir cuatro días, ¿para qué hacer el bien común? Me gustaría hacerlo, es incluso bonito, pero la vida tiene dificultades y la grandeza tiene algo que ver con la trascendencia. Si no, no se puede. Pero tú no puedes realizar la ética, no decirla en los códigos, sino realizarla sin un ejercicio de grandeza. ¿Qué es la grandeza? La grandeza es ser capaz de querer, y termino como he empezado, a la humanidad, no en abstracto, sino en concreto. Ser capaz de querer el bien común es ser capaz de querer el bien de los demás en concreto. Y eso solo se realizará si los que tienen cargos directivos, si los que forman parte de la élite directiva de una sociedad, lo encarnan y lo viven como ejemplo.
Doncs Rafael Alvira, és real. Hi ha moltes persones que malauradament diuen, total, per quatre dies que dura la vida, ara per què he de contribuir jo al bé comú? Per què m'he de preocupar per l'ètica, per les persones? Pot ser un problema, no?, també per... Hi ha empresaris o hi ha directius que ho volen fer bé, almenys està la intenció, però després tens a persones o treballadors o també directius que els és igual tot, no? No sé què opina Domènec Melé d'aquesta realitat, també, no?
A veure, jo crec que això té a veure amb la transcendència, com deia molt bé Rafael Alvira, però té molt a veure també... té a veure amb la imatge que un té d'un mateix. A veure, quan actuem, no solament fem coses cap a fora, sinó que ens fem a nosaltres mateixos. Quan una persona roba, es fa un lladre. Quan una persona menteix, es fa un mentider. Quan una persona fa un acte de generositat, es fa una miqueta més generosa. Llavors, és clar, quan fas bé als altres, estàs millorant-ho també com a persona. Clar, una persona diu, és que jo no tinc cap interès en millorar com a persona. Bueno, això la millor ho diuen, però jo no se sent gaire dir això. Com no se sent gaire dir, bueno, jo l'ideal a la vida és ser un desgraciat o ser una persona, doncs, no sé, absolutament despreciable. Doncs tots tenim una miqueta com una crida interior, doncs, a ser millors, no?, a millorar com a persones, a posar en pràctica aquests talents que tenim, Llavors, l'ètica no solament contribueix a fer un món millor, sinó que contribueix també a fer-se un mateix millor. Clar, si un té la visió de la transcendència, dius, bueno, darrere de tot això, doncs hi ha Déu, hi ha els plans de la providència, que m'ha donat llibertat, però aquesta llibertat l'he d'administrar bé. Si no, la llibertat és com el motor d'un gran vaixell, però sense timó, sense guia. La llibertat necessita... que si una llibertat madura necessita una deliberació, necessita una conducció, perquè faig allò que em dóna la gana, però em dóna la gana fer allò que està bé. Uh-huh. I això és la llibertat més madura que hi ha.
Molt bé. Escoltem l'últim tall. A veure què et sembla, va.
Cada uno es, en cierto modo, dice Aristóteles, causante de su propio carácter. No, es que este tiene muy buen carácter. Bueno, ¿por qué? Porque se ha trabajado a sí mismo bien. Es que ve. Bueno, ve porque adivina, trabaja, aguza el ingenio. Y eso da la competencia. No, somos demasiado, me parece a mí, demasiado... afanosos en lo que se refiere a competitividad. Pero claro, lo importante no es ser el mejor, lo importante es ser bueno, porque se puede ser el mejor y ser malo. Dice, no, de toda esta línea, los mejores somos nosotros. Y cuando nos vamos al desastre, nos vamos todos encabezados por el mejor, ¿no? No, no, lo importante es ser bueno. Si eres bueno, hombre, Tienes que ser mejor, pero no el mejor necesariamente. Si eres el mejor, miel sobre hojuelas, pero sabiendo bien que puedes ser el mejor siendo malo. Es el mejor de la clase. Bien, es verdad que es muy malo, ¿no? Y todos los demás son un desastre, ¿no? Bueno, lo importante no es ser el mejor, pero hoy día eso se lleva mucho, ¿no?
Alejandro Llano, catedràtic de filosofia a la Universitat de Navarra. Ser el mejor o ser bueno, ¿no? A les empreses hi ha molta competitivitat entre treballadors, entre persones que inclús s'arriben a trepitjar, etc. Potser ens queda aquesta lectura, ¿no? Primer ser bueno y luego ya, si soy el mejor, pues ser el mejor, ¿no? És que a vegades el ser, el voler ser, ens fa oblidar, ¿no? De ser buenos, de tenir una bona conducta, ¿no?
Sí, això és part d'aquesta tensió, que el meu col·lega Fontrodona ho explicava com a tentació. A veure, no hem de veure com a coses incompatibles, no? Jo crec que en una empresa doncs, és bo doncs, de ser eficaç, de fer les coses ben fetes, d'intentar ser el millor amb allò que fas, però això no es pot fer de qualsevol manera. S'ha de fer bé. S'ha de fer bé. I t'has de fer bo treballant bé. Treballant bé. Veure les dues coses com incompatibles, jo no diré que no sigui així algunes vegades, no? Però, a més, la gent més valuosa és la gent que és capaç d'harmonitzar aquestes dues coses. Perquè, miri, les empreses necessiten lideratge. I el lideratge... no hi ha lideratge sense seguidors. I no hi ha seguidors si no es fien del líder. I no es fien del líder si veuen que el líder només va a la seva. I que els altres són instruments, o són simplement, doncs, escalons, per un arribar a dalt, Ara, quan una persona fa les coses ben fetes i, a més, es preocupa dels altres i actua amb integritat i és honest, etc., llavors aquest és un directiu bandera, és un directiu Déu.
Sí, aquest sempre és un debat, no? Si ve d'arriba a abajo, d'abajo a arriba, la implementació de l'ètica empresarial, si ha de començar pels directius perquè pugui anar baixant...
Bueno, va molt bé que comenci per dalt, Però tothom influeix. A veure, hi ha un element que és molt abstracte, però que és molt real, que en diem la cultura empresarial. La cultura empresarial és una miqueta allò que respira, no? Allò que la gent comparteix, aquells valors doncs, que estan compartits, aquelles conviccions, les pràctiques, com es fan les coses, això en diem cultura, no? Clar, formar aquesta cultura doncs, té molt a veure amb el lideratge, sens dubte, però té que veure tothom, perquè la cultura és una interacció de tots els elements que formen una comunitat. I cultura n'hi ha tot arreu. En una família, per petita que sigui, hi ha una cultura. I qui la fa? Els pares? Sí, els pares tenen molt a veure, però els fills també. I quan creixen encara més. I això es pot aplicar a l'empresa i es pot aplicar en un poble i es pot aplicar fins i tot en un país.
Molt breument, perquè hem d'acabar, has publicat més de 70 capítols i articles científics en revistes de referència a nivell internacional. Et consideres un gurú, una persona influent dins del sector acadèmic?
Això del gurú no m'agrada gens ni mica, no? Jo faig el que puc, Faig el que puc i el que miro de fer doncs, és escoltar molt, aprendre, sempre l'actitud d'aprendre, I aleshores, a la vegada, doncs, transmetre el que jo doncs, he reflexionat, el que he fet, el que he trobat en la meva recerca, i llavors donar-ho a conèixer als altres. Aquí surten els llibres i els articles i tot això.
Molt bé. Domènec Melé, moltes gràcies per haver vingut.
Molt content, ja ho sabeu.
A veure si ens veiem aviat. I els oients el proper dissabte. Gràcies també al Mario Ramírez a les vies de so. Adéu-siau.
Adéu.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana han patrocinat Missió i Vocació. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.